Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteo Mauri, amb el patrocini del programa Pirineus de Catalunya i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Meteo Mauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Bona tarda, programa 434, Sant Martí, dijous 11 de novembre, amb una suavitat de temperatures relativa, depèn dels indrets, de si és de nit, si és de dia, i ens escapem cap al càmping Joan de Cambrils. Tindrem el Carles Gasol, a Meteoterra i a Meteoambient per parlar dels resultats del projecte Rewind. Ens entaularem a l'Antull, aquest restaurant de Salt, amb l'Albert Requena, que és el seu propietari i cuiner, i a Meteotemps a l'Aleix Serra, que és el cap de l'equip de control de qualitat de dades de Meteocat, on parlarem de les intensitats elevades de precipitació a Catalunya, no dels totals de pluja, sinó del que pot arribar a ploure molts indrets en poca estona. Som digitals, per tant, web, mail, Facebook i Twitter.
Quin temps ha fet?
Doncs els últims 8 dies, sens dubte, ens han portat aquesta borrasca, aquesta depressió anomenada Blas, i que, bé, al voltant de les Balears s'ha anat movent, s'ha anat situant, enfortint, perdent força, costant a Catalunya, allunyant-se, bategant un cor de perturbació amb característiques pràcticament de Medicaid, aquest mini-huracà mediterrani que de vegades pot ser gairebé letal. En aquest cas, no amb vents excepcionals, però sí amb una estructura, podríem dir, meteorològica des del punt de vista científic, que ens fa pensar en els huracans tropicals. Ha plogut, però no ho ha fet a tot arreu, tal i com es preveia, i les quantitats més destacables s'han acostat, no hi han arribat, als 80 litres per metre quadrat en el cas de Cadaqués, a l'Alt Empordà, o valors de 50 a 60, 62 litres en observatoris com el Pantà de Darnius, Boadella, Roses, Cassà de la Selva i observatoris propers. El temporal marítim notable i les ventades també notables. Gairebé 105 km per hora dalt de tot del Montseny, Puigsesolles, o valors de 80-88 per hora en observatoris del Maresme com el Masnou, Alella, Pineda de Mar o Arenys de Mar.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb espai cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, el Miquel Galceran, Mala Mar a Begur, foto del dia 7 de novembre, cel clar, magnífica visibilitat i la silueta al fons de les Medes i de la Badia de Roses, i les estribacions, evidentment, de tot el que és la península del Cap de Creus. La foto feta probablement des de l'illa Roja, crec, no em voldria equivocar, amb les roques esquitxades per l'escuma d'una gran onada.
Meteoscapades.
Què tal? Com esteu? Ens escapem i ho fem cap a la Costa Daurada. Ho fem cap a la costa del Baix Camp, concretament a Cambrils, un indret turístic per excel·lència. I ho fem de la mà d'un càmping dels que fa molts anys que hi són, que funcionen, i podríem dir que són de solvència contrastada. Ens acompanya la gerent d'aquest càmping, que és el càmping Joan. Berta Cabré, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Perfecte. Escolta'm, m'imagino que ha estat dur, però ja li hem vist clarament la sortida aquest estiu passat i aquesta tardor la situació, bé, desastrosa per molts sectors de l'economia i per la vida en general de les persones dels últims mesos, oi?
Exacte, com bé dius, ha estat molt dur. Mai ens haguéssim pensat que hauríem de passar per una situació com la que hem viscut. De fet, ni a les nostres vides personals això tenia cabuda, no? I per tant, ens hem hagut d'anar adaptar. El sector turístic ha estat un dels més afectats. Bé, tots ho han estat molt, però el sector turístic ha tingut doncs, que la recuperació està sent una mica més lenta pel fet de que nosaltres també tenim dependència de client internacional i, per tant, depenem que les recuperacions de tornada a la normalitat doncs, es produeixin en moltes parts del nostre d'Europa, principalment, en el nostre cas, no? I, per tant, però contents perquè comencem a veure ja que això, doncs, comencem a tindre una mica més controlat. Crec que haurem de conviure amb la Covid, doncs, durant encara molt de temps, sí. Però diguem-ne que n'hem après una mica i que, per tant, hem començat a fer una vida més normal i unes vacances també, per tant, més normals, amb la convivència d'aquests brots que puguin anar sortint o de les possibilitats de recaigudes puntuals, no? Esperem que siguin puntuals, que es puguin produir.
Escolta'm, em deies abans de començar l'entrevista que la temporada de l'estiu doncs, ha estat bona, però que aquest any s'ha allargat especialment la temporada, podríem dir, de tardor, no? Després de l'estiu, pròpiament. M'imagino que el client nacional aquí hi ha jugat un paper destacat, no?
Sí, de fet, en general, tota la temporada que hem tingut aquest any en el càmping ha estat majoritàriament client de proximitat, client català, client de la resta de l'estat espanyol, que ens ha pogut visitar. I diria que fins a... especialment vam notar una recuperació més important a l'agost, no? A partir de l'agost. El que sí que hem notat, però, és un canvi o una tendència d'entrada més a la normalitat ha arribat al setembre, i no pel client nacional, sinó per l'arribada d'aquest client internacional.
D'acord.
Perquè el client nacional, diguem que hem estat molt contents i molt satisfets perquè ha estat el que ens ha acompanyat durant tot el 2020 i el 2021 en les ocupacions que hem anat tinguent. En la gran majoria han estat provocades doncs, per client nacional i per aquest client que ja ens coneix o aquest client més proper. Però el fet de pensar doncs, en aquesta recuperació i en aquest final una mica, o visualitzar una llum, no? Al final del túnel, no? Que és l'època en què ens trobem ara, ens l'ha provocat una mica el client internacional, especialment sènior, que és el que ens visita en aquesta època, i que ens ha portat doncs, que hem tingut un setembre d'ocupacions molt altes, un setembre d'ocupacions pràcticament com les del 2019, però un octubre amb ocupacions encara millors que les del 2019, perquè hem tingut aquest client doncs, que... També s'ha de dir, el clima ens ha acompanyat. No?
Clar.
La climatologia ens ha acompanyat moltíssim.
Clar, i a més d'un octubre... És que clar, l'octubre va ploure el primer o el segon dia, si no me'n recordo malament, i després ha plogut al final. Per tant, hi ha hagut 26, 27 dies que jo diria que ha fet un temps magnífic. I a més, m'imagino que els resultats... Bé, els resultats, és a dir, les estadístiques aquestes que coneixem tant de la Covid, doncs a nivell internacional, al veure doncs, que Catalunya ja era un destí absolutament segur, això hi ha ajudat.
Ha ajudat moltíssim el nivell de vacunació que tenim i això ha generat molta confiança en els que ens visiten.
Clar.
La gent que ens visita ve també vacunada i això dona molta tranquil·litat. I com que són centres europeus, el que dèiem, el clima ha estat essencial, a més la temperatura aquest any, al mes d'octubre, ha estat molt bona i tenim que els nostres clients encara s'estan banyant a la platja i això és fantàstic.
Déu-n'hi-do. I això, clar, els clients centres europeus, perquè el client català, si es remulla ja aquests dies que ha fet més fred, doncs imagina't. Escolta'm, precisament això de remullar-se al càmping Joan, bé, no té competències. Esteu sobre la sorra, sobre el passeig marítim i, per tant, és obrir la porta, literalment, aquella d'accés de control, no? De control d'accés i apa, ja estàs al passeig marítim, a la platja i arribar i moldre, no?
És un dels nostres privilegis. La veritat és que és arribar al càmping i tocar sorra, no? I tocar passeig marítim. A més, estem molt ben connectats amb el centre de la població, amb aquell passeig que hi ha, que pots anar en bicicleta fins al centre i és fantàstic. I gaudir doncs, de la platja que tenim al davant, que és molt tranquil·la i molt, molt adequada per famílies amb nens petits, no? Perquè té molt espai de sorra, molt espai de joc, i després l'aigua doncs, té una entrada molt, molt plana i de molt fàcil accés, pensat per aquestes famílies amb nens, que és el nostre client. Nosaltres principalment ens dirigim doncs, a famílies amb nens petits, amb nens no gaire grans, perquè la nostra dimensió de càmping permet doncs, que aquests nens puguin gaudir amb molta tranquil·litat, moure's amunt i avall, fer la seva primera experiència de compra sols, no? Van al supermercat a comprar un gelat o el pa i els veus que, doncs, clar, es poden moure lliurement i això és fantàstic.
Ara que parles d'un dels equipaments, la típica botiga, no?, del que acostuma a ser més necessari de proximitat en un càmping, un dels equipaments estrella vostres és el xiringuito, no?, el restaurant també, que a més està damunt del passeig i, per tant, és un xiringuito obert a clients de fora del càmping, però també de dins del càmping i que, déu-n'hi-do, relació qualitat-preu bona, molt bona, diria jo, i el que dèiem del càmping, solvència contrastada a la taula.
Intentem poder doncs, que els clients que visiten el càmping, siguin d'aquí o siguin de fora, doncs puguin conèixer la nostra gastronomia també, no? I creiem que el xiringuito, i que manté aquest nom una mica per donar-li aquest aire desenfadat, no? Que a vegades si un va al restaurant i és estiu i estàs a la platja, no busques haver d'entaular-te en un lloc doncs, molt formal, no? Un esperit d'aquests fresc, no? Que et puguis sentir còmode i que, per tant, d'una forma relaxada. I el que pretenem, però, és traslladar la gastronomia, la que mengem aquí, no? La nostra forma d'alimentació, i a més, molt important a Cambrils, perquè doncs, si som un referent, una de les referències a Cambrils és la gastronomia, no? I volem doncs, traslladar això en els nostres clients i també doncs, que coneguin producte de proximitat. Utilitzem doncs, l'oli de la cooperativa de Cambrils, no? Intentem buscar doncs, el pa.
És un oli, el de la cooperativa de Cambrils, em penso que és un oli premiat mundialment, si no recordo malament.
Sí, així és.
I a més, Berta, que vosaltres teniu també arrels de forn, de pa, de pastisseria, i això també es nota i molt en el que pots trobar per esmorzar o en qualsevol altre moment del dia a disposició dels clients.
Així és, nosaltres també procedim d'aquest món i mantenim doncs, també aquesta activitat i el que intentem és això, no? Doncs, també traslladar aquest producte, que és un producte doncs, essencial i bàsic en la nostra alimentació i mantenir doncs, la qualitat dels orígens, no? Doncs, com s'ha fet sempre, intentar doncs, donar una oferta també qualitativa en la gastronomia que oferim o en la venda del producte que oferim en els nostres establiments dintre del càmping, perquè l'experiència doncs, de fer una escapada o unes vacances doncs, sigui més completa i més doncs, inspirada en el lloc on som, no? I més aterrem en el lloc on estem i que no sigui tan despersonalitzat doncs, o com podria ser si estiguessis en un altre lloc.
Escolta'm, per acabar, situem una miqueta el càmping que ens ofereix. Hem parlat segurament del lloc estrella per menjar, però hi ha també altra oferta dins del càmping per menjar. M'imagino que piscina, bungalow, etc. Explica'ns una miqueta què trobaran. Evidentment, tothom entra al web, tothom mira les fotografies, tothom mira les característiques, però explica'ns tu una mica.
Doncs mira, jo explicaria potser que el càmping té aquest ambient familiar. Això per nosaltres és molt essencial i molt important i és una mica el que respira totes les nostres instal·lacions. Instal·lacions que són doncs, per gaudir i trobarem doncs, des de la zona de piscina, on hi ha doncs, piscina per adults, piscina infantil, amb una zona així amb tobogans per jugar, per descansar, la zona de maques, un espai doncs, d'animació molt complet. Intentem fer animació tots els dies de la setmana en època doncs, més de vacances escolars. Pensant en les nostres vacances escolars que tenim aquí, seria el període doncs, on tenim més activitat i ho fem durant tot el dia. També espectacles doncs, a la nit per la família, amb el bar doncs, que t'acompanya allí a l'entorn de la piscina i que, per tant, et permet relaxar-te còmodament. Tenim un altre bar-restaurant en el propi càmping interior, més doncs, per donar també servei i complement al client que ens visita i allí també pots fer pizzas i tens altre tipus de producte. I després també tenim un gimnàs a disposició dels clients que vulguin continuar fent esport durant les seves vacances i que combinen a vegades, doncs, mentre els nens fan una activitat, els pares a vegades van a fer esport i així doncs, mantenir-se en forma. Però una de les coses que nosaltres destaquem també és la ubicació, que el fet d'estar a peu de platja i gaudir doncs, d'aquest passeig que ens porta fins al centre de la població. Des del càmping mateix ens hi podem desplaçar amb bicicleta, nosaltres també fem lloguer de bicicleta si algú necessita, i intentem donar les màximes facilitats per poder doncs, gaudir d'aquest espai i de que els nens també puguin disfrutar en les zones de parc infantil que tenim, que en tenim diverses escampades en el càmping perquè vagin fent la descoberta els més petits, i que doncs, especialment dues molt destacades, que seria la zona dels pirates, amb un vaixell pirata, i una zona doncs, més d'un parc d'aventures, que està situat al costat d'una food truck, on també pots gaudir doncs, d'un entorn gastronòmic diferent, no? més relaxat, sota un pinar molt bonic a peu de platja.
Perfecte. Doncs, escolta'm, descripció d'aquest càmping claríssima, ambient bàsicament familiar, no es tracta d'una macroinstal·lació, macrocàmping, doncs, grossíssim, com n'hi ha algun a Catalunya, sinó que l'element familiar, la primera línia de platja, la gastronomia, hi juguen doncs, un paper fonamental. Berta Cabré...
No m'oblidaria de dir que tenim oferta per tot tipus de client, per aquell que és campista però el que no és campista i que vol fer la descoberta del món del càmping amb bungalow, o doncs també tenim equipament de bungalow.
Clar, no
completament
cal,
a punt
no
per,
és per
arribar amb el cotxe i ja està.
No s'ha d'arribar amb la tenda a l'esquena. Això
exacte.
Segur. Perfecte.
Exacte.
Doncs Berta Cabré, gerent del càmping Joan de Cambrils, un plaer i molt de sort i l'enhorabona al vostre sector, com molts altres, que van recuperant tot el que s'ha perdut durant aquesta nefasta pandèmia. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i us espero a Cambrils.
Molt bé. Adéu-siau.
El concurs.
Anem al concurs. El càmping Joan de Cambrils ens permet de sortir caminant a la sorra de la platja o estarem una mica lluny? El premi, una ampolla de cava Barrica, Gran Reserva 2016, 100% macabeu, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata. De la setmana passada, el Green Transició Energètica. Com a clients d'un rebut de la llum, podem triar la comercialitzadora. Però la distribuïdora també és de lliure elecció? La resposta era que no, la distribuïdora està assignada a la zona on vivim. El guanyador és el Marc Camproví, de Sant Boi de Llobregat, que s'emporta aquest magnífic regal de cafè novell residu zero. Pot triar entre tres opcions, el cafè molt, el cafè amb gra o les càpsules compostables. En tots tres casos, 5 paquets. Déu-n'hi-do. Recordeu que aquest cafè novell residu zero és procedent de cultiu responsable i ecològic, per tant, sense pesticides, herbicides i aquesta responsabilitat social.
Meteo Ambient amb José Luis Gallego.
Doncs anem a Meteoambient, però a més també amb el Meteoterra. Per tant, José Luis Gallego, bona tarda.
Bona tarda.
I Meteoterra, Jordi Puig, bona tarda.
Bona tarda.
Escolteu, avui tenim un convidat, que és el Carles Gasol. Ell no és del món de la vinya, però en canvi ens acostarà un tema que està relacionat amb la reducció d'un percentatge notable de la petjada de carboni, amb la reutilització de centenars de milers de milions d'ampolles de vidre. Això és el que ha buscat els últims mesos el projecte Rewind. El Carles Gasol ja ens escolta, és doctor en ciències ambientals i director de desenvolupament de negoci d'Inèdit, professor associat del DECBA, de la Universitat Autònoma. Bona tarda, Carles, com estàs?
Bona tarda, molt bé, i un plaer estar aquí amb vosaltres.
A vosaltres per aquesta iniciativa que ja fa mesos que dura. Escolta'm, què és Inèdit, que en aquest cas no és una marca de cervesa i, per tant, un envàs de cervesa, bé, una marca, un model de cervesa d'una marca determinada, ni res de tot això, sinó que anem al món del vi i a la reutilització d'ampolles. Aquesta empresa, Inèdit, és una empresa del parc de recerca de l'Autònoma, no? I que teniu el focus posat en la sostenibilitat. Explica'ns.
Correctíssim. Vam néixer fa 12 anys amb la intenció de que la sostenibilitat s'incorporés als productes, als serveis i als models de negoci de les empreses. El nostre focus està en poder identificar oportunitats mitjançant disciplines com les ciències ambientals, l'enginyeria química, però també poder ser propositius i tangibilitzar, i el cas d'avui, no?, la reutilització d'ampolles de vidre en el sector vitivinícola és un exemple, però poder ser propositius tangibilitzant la sostenibilitat, no?, que les empreses i la societat pugui tocar quan parlem de que hem millorat en termes de sostenibilitat, o ara també un trending topic, no?, una paraula que està molt de moda i un enfoc en economia circular.
Mm-hmm. Escolta'm, abans de donar pas al José Luis Gallego i al Jordi Puig, la reutilització d'ampolles, aquesta és la xifra que tinc aquí, de vi al sector vitivinícola català, podria suposar un estalvi de més de 100 milions de quilos de CO2 equivalents anuals i gairebé 22.000 tones de residus, i reduir així gairebé el 30% de la seva petjada de carboni. I diu, aquest estalvi sorgiria si es reutilitzessin les gairebé 50 milions d'ampolles de vi produïdes a Catalunya i posades en el nostre mercat. Aquesta xifra és bestial, no, Carles?
Sí, és bestial, no? Tingueu en compte una mica primer el terme petjada de carboni, no? Aquesta suma...
Sí, explica'ns.
Aquesta suma en visió de cicle de vida de tots els gasos d'efecte hivernacle que fem per posar un producte amb el seu envàs com és el vi, no? Estem comptabilitzant les emissions de la vinya, de la logística, del processat del vi, de fer l'envasat, de posar-ho en els nostres establiments comercials, supermercats, de gestionar el residu de l'ampolla de vi. Doncs tot això, ja hi ha molts estudis i ja se sabia de fa molt de temps que un percentatge important d'aquesta petjada de carboni del producte, de l'ampolla de vi, era el propi envàs de vidre. I per què? Perquè era un envàs de vidre d'un sol ús, no? Llavors, totes aquestes grans xifres que has dit és un potencial, és un número potencial, després d'haver fet un projecte demostratiu durant 3 anys, un projecte finançat per la Comissió Europea, amb un programa LIFE, i que ens ha permès experimentar com podria ser la reutilització d'aquest envàs amb diferents situacions, no? Amb cellers mm-hmm. més petits, amb cellers més grans, amb involucrant els supermercats, no involucrant-los en el petit comerç, i això ens ha donat una informació tangible i llavors un rigor al fer aquests càlculs de potencial estalvi. Parlo de potencial perquè avui en dia la reutilització està molt reduïda hotels, restaurants i càtering a Horeca, i aprofitant la broma que em feies, no?, de la coincidència del nom de l'empresa amb la cervesa, doncs la cervesa, per exemple, sí que és un envàs que en Horeca, en un hotel, restaurants i càtering, doncs sí que encara es reutilitza. Les cerveseres tenen plantes de rentat que poden reutilitzar. En el món del vi ens trobem en què aquest envàs no s'està reutilitzant ni al canal Horeca, ni a supermercats, ni a botigues, ni enlloc. I per això la necessitat d'impulsar un projecte que demostri la seva viabilitat.
José Luis.
Bé, jo, clar, mira, desconec, el primer de tot és que desconec el projecte Rewind, però em mereix absolutament tota la creativitat i tot el que està expressant el doctor Gasol, el professor Gasol, per la qual cosa, doncs, jo haig de donar per vàlides les seves. Ara, hi ha alguns matisos que m'agradaria fer. És injust, a part que és fals, considerar una ampolla de vidre buida un residu. És fals.
Bé, deu parlar... Parla... Clar, és que no és un residu, bueno, una ampolla de vidre. Sí.
Exacte. Avui dia tenim un sistema de recollida selectiva del vidre que té una eficiència estipulada per auditories externes, no només per auditories del propi sistema integrat de gestió del propi SIC, que es diu Ecovidrio, sinó per auditories externes, i com es reconeix el propi informe d'Eurostat, que a Espanya està al voltant del 71-74%. La incidència del rebuig, és a dir, del vidre que va al rebuig, que va al contenidor gris, o del vidre que queda fora del cicle de recollida selectiva, és veritablement baixa. Si a tot això restem el que acaba de dir el professor Gasol, és a dir, tot el que es recull per Horeca, que són tot el vidre que generem als comerços, als bars, als restaurants, podríem dir que si tot anés com la recollida selectiva del vidre, hauríem d'estar satisfets. Hauríem d'estar satisfets. Tu mateix, moltes vegades, Francesc, has dit que, i jo també ho soc, un defensor del vidre. Fa 10 anys, jo amb el senyor Torres, amb el senyor Miguel Torres, ja vam fer un estudi fa 10 anys, estic parlant del 2011, ell ja li estava donant voltes en aquell moment a la possibilitat d'implantar un sistema de recollida i retorn al sector del vi i el cava per recollir aquest vidre. Bé, les primeres analítiques ens han en profunditat de la petjada de carboni, tant de despesa energètica, del rentat i sobretot del consum d'aigua, ja com a mínim, eren una miqueta dissuasòries en quant als beneficis, als possibles beneficis ambientals a la implantació d'aquest sistema. Però insisteixo...
Però clar, què vols dir? És a dir, això ens
ho aclarirà
el Carles Gasol.
Si és massa eficient, rentar, recollir, traslladar, rentar, tornar a posar en marxa i portar una altra vegada als envasadors a que tornin a omplir de vi una ampolla de vidre, o el sistema que tenim actual, que tot i que la gent que dirà, però què m'està dient, això és una borrada, això de convertir-ho en calcín i anar al forn i fer una altra ampolla de vidre. El sistema, has de pensar, Francesc...
Clar, però trinxar-ho tot i fer l'envas des de zero...
La gent del vidre, del sector del vidre, fa moltíssims anys que està intentant triar l'última despesa energètica per fer més eficient el seu sistema. I no ho fan perquè siguin ecologistes.
No? Doncs escolta'm...
No ho fan perquè siguin... Ho fan simplement per ser eficients.
Escolta'm, fem una cosa. Petita pausa.
Meteoterra, amb Jordi Puig.
El Jordi Puig de seguida hi entrarà, però el Carles Gasol, jo crec que...
Sí,
vinga,
sí, encantat.
Ha rebut el... Bé,
el
això
debat,
ha sigut
és un debat, evidentment. Debat.
És un debat, encantat d'entrar-hi.
Vinga, si va per aquí, doncs, va per aquí.
I tant.
Fantàstic, doncs mira, us diré que en el projecte que estem parlant, el projecte Life, dels cellers involucrats impulsant la reutilització amb total convenciment, i més crec després de les dades, és el que has mencionat tu, el que fa 11 anys també s'ho va començar a mirar. Mira't, perquè dos dades, vull dir, amb el que ens estalviem de petjar carboni amb la reutilització, podríem arribar, o sigui, el marge d'emissions que ens dona, podríem arribar a moure les ampolles 600 quilòmetres. Són estudis que hem publicat, o sigui, no té cap sentit que esgotem el benefici, l'estalvi d'emissions que obtenim de la reutilització. Clar. I que després fem 600 quilòmetres amunt i avall. Però, vull dir, és per donar una xifra de magnitud de que A nivell de canvi climàtic, després hi ha molts més indicadors, com pot ser el consum d'aigua, i aquí doncs, coincideixo també amb el comentari, no? Clar, si hem de netejar, doncs, gastarem més aigua, segur, que si, no, que si ho tirem contra un contenidor verd i ho esmicolem, no? Però podem fer 600 quilòmetres, no? Llavors, també dir-vos que la producció d'un envàs de vidre és un envàs d'alta qualitat pel material, per les aplicacions que té el vidre.
I tant.
I que nosaltres amb el projecte, amb la prova pilot, vam haver de parar. Vull dir, fèiem 40 reutilitzacions, 40 rentades, i l'ampolla continuava estant bé. No hi havia, fèiem analítiques tant de temes de resistència, sí, de temes de contaminació bacteriana, etc. Tot sortia perfecte. Però... I aquí hem de fer cas també perquè les empreses estan per vendre producte, diguéssim que els departaments de màrqueting dels cellers van ser els que al final van acabar marcant per raons estètiques el número de reutilitzacions que ells s'atrevirien a posar aquella ampolla de vi al mercat. I llavors d'un material, d'un envasat que ens està donant doncs, això, 40 reutilitzacions, ho van baixar a 8. 8 era el moment en què estèticament l'ampolla començava a estar una mica ratllada, no? Si us fixeu, quan agafeu una ampolla de cervesa en un bar, doncs li veus unes ratllades, no? Així, al coll de l'ampolla.
Un deteriorament propi de l'ús.
Correcte, que són d'haver passat per les plantes de rentar, no? Amb 8 ampolles era com estalviar... Perdó, amb 8 reutilitzacions era com estalviar una fabricació d'una ampolla nova. Perquè, com bé estàs dient, la producció de vidre és energèticament intensiva. També dir-vos que a nivell econòmic, i tot i ser un projecte demostratiu, si no fèiem 600 quilòmetres, està clar, però si aconseguíssim, per exemple, treballar a nivell de DOs, aquí a Catalunya, que en tenim unes quantes, i això vol dir que poguéssim moure aquestes ampolles a 100 quilòmetres, estaríem amb uns preus de competitivitat com l'ampolla d'un sol ús. Si ara pensem als escenaris de cost energètic que poden venir en breu, doncs crec que és un altre bon argument, no? Quan valdrà fer vidre? Ja hem començat a veure notícies a la premsa d'escassetat de subministrament d'algunes matèries primeres. És un altre punt a favor, a part de que pots estalviar petjada de carboni, que és algo que les bodegues s'estan comprometent perquè són una mica el canari de l'agricultura, no? Són aquell sector que està detectant més ràpidament els canvis climàtics i que, per tant, per exigir que hi hagin polítiques proactives contra l'escalfament global, ells han de donar exemple.
Molt bé. Està clar, Carles.
Vull dir, 600 quilòmetres,
queda clar.
8 reutilitzacions, una ampolla sense fabricar.
Jo, Carles, volia comentar una cosa que potser ja heu pensat, però penso que la clau és la logística, és a dir, el transport d'aquestes ampolles. Per tant, heu plantejat o algú se li ha acudit d'estandarditzar les ampolles, és a dir, que les ampolles no haguessin de retornar totes al celler d'origen, sinó que fos una cosa que és igual on anessin. Ja sé que això atenta contra el disseny, el lliure mercat, i etcètera, etcètera, però, en certa manera, és una peça clau de tot això, és a dir, que totes les ampolles fossin iguals o similars i que, per tant, poguessin circular allà on fessin falta. I això crec que seria també molt clau per tot aquest sistema.
És una molt bona pregunta i gairebé tu has donat, no? Has donat la solució i el problema, no? De dir, atenta contra el lliure mercat. Sí, aquí tothom es vol diferenciar, però sabem de regions pues, que també estan reutilitzant i que també doncs, estan esdevenint cada vegada més vitivinícoles com el canvi climàtic, i estic pensant en Àustria, que ja ho estan fent, que tenen un pool d'ampolles, com es té a la cervesa, que també funciona d'aquesta manera, i llavors tu no has de tenir un sistema de traçabilitat
Clar, perquè doncs, al final, sí. Carles, perdona, em dona la sensació, sí. José Luis, Jordi, que al final segurament hi ha un segment, diguem, de preu i d'això que sí que vols distingir, però que després potser hi ha un segment de preu, podríem dir entre 3 i 8 o 9 euros, que al final, si les ampolles són molt semblants, el que compta és l'etiqueta i el que hi ha dins,
exacte,
no?
Exacte, exacte.
En tot cas, jo el que m'agradaria...
Ens queda, res, 2 minutets, sí. O menys.
El que m'agradaria dir és que, com deia el professor Gasol, estem parlant, en tot cas, d'una commodity. Això no és un producte de gran consum, ni és un producte de primera necessitat. Els esforços que està fent el sector del vi són per treure's el barret, per intentar reduir la seva petja de carboni, quan no estan cridats en aquesta guerra, com bé saps. Tant de bo aquests esforços els estiguessin produint el sector de l'automòbil, el sector de l'energia, el sector del transport o el sector de l'habitatge, que sí que tenen veu pròpia en el món del canvi climàtic. Dit això, no podem deixar de banda, professor Gasol, la qüestió de l'aigua. Els escenaris que se'ns dibuixen per davant, de la mateixa manera que estàs parlant de que minvaran les matèries primes, avui mateix hem sabut que han començat les restriccions de subministrament de benzina a Xina. Cuidado amb aquesta notícia. Aquest matí, a les 12, ja ha acertat a les agències.
Ai,
ja estan començant a retallar el subministrament de benzina a les bencineres de Xina. És a dir, que estem abocats a aquest escenari, ens agrada o no, però compta amb el tema de l'aigua. Compte amb el tema de l'aigua, i ja no estic parlant de llarg termini, sinó de curt termini. És per això que dic que s'hauria de contemplar, i estic segur que aquest estudi és rigorós i no amb cap mena de dubte, zero, i aquest informe Rewind, que me'l miraré de la baix perquè m'interessa moltíssim, ha contemplat tot aquest sistema. Però benvingut sigui tots aquests afanys del sector del vi, que, insisteixo, està donant una lliçó de responsabilitat davant de la societat per intentar reduir la seva petja de carboni.
Perfecte. Ho haurem de deixar aquí. No hi ha més temps. El nostre convidat, doncs jo crec que ho ha deixat molt clar. I, evidentment, el Jordi ha dit, escolta, més que potser es podria fer tot bastant més uniforme, i el José Luis Gallego ha reblat el clau. Carles Gasol, el soci fundador d'Inèdit, doctor en Ciències Ambientals, director de Desenvolupament de Negoci d'aquesta empresa i professor associat del DECBA de l'Autònoma. Moltíssimes gràcies per obrir, podríem dir, aquest meló.
Vosaltres, un plaer.
Gràcies.
Adéu-siau, bona tarda.
El concurs.
Quin percentatge de reducció d'emissions de carboni s'ha estimat que es pot assolir amb el retorn de les ampolles de vidre, aquest lot de cafè Novell Residu Zero o 5 paquets de càpsules compostables o 5 paquets de cafè molt o 5 paquets de cafè amb gra? Doncs són les opcions a triar pel guanyador. Una de les tres, està clar. I com dèiem, aquest cafè Novell procedent de cultiu responsable, ecològic i, per tant, sense herbicides i pesticides. I de la setmana passada, de mobilitat. Anem a la pregunta que deia, a banda dels vehicles que circulen per les carreteres, quin altre mitjà de transport s'està veient afectat per l'augment dels senglars? Doncs un sopar per a dues persones al restaurant Aradi de Platja d'Aro per gaudir-ne en temporada baixa i sempre concretant el dia amb el restaurant Gentilesa d'Aromar Hotels i Restaurants. La resposta era el tren. La guanyadora, Mari Carmen Solano, que de Sant Fos de Campsentelles, ella i qui l'acompanyi gaudiran d'un magnífic sopar a Platja d'Aro.
Meteotaula.
Doncs anem a Meteotaula i avui el viatge ens porta cap a Salt, aquest municipi del Gironès, on el restaurant Antull, o més ben dit, restaurant L'Antull, que el seu propietari ens dirà què és això de L'Antull, ens farà venir segur moltes salivera. Albert Requena, cuiner i propietari d'aquest restaurant. Bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Escolta'm, què és això de l'antull?
L'antull és una paraula que jo feia servir molt i a la meva dona li agradava molt. Ah. I en realitat vol dir antojo, en català.
Ah, ostres, d'acord. Jo estava pensant, no ho sé, en alguna mena de tina, d'aquelles, vés a saber, del vi, una portadora, alguna cosa... No ho sé, saps allò?
No, no.
Ai, això és un antojo. Carai.
Un sinònim d'un capritx.
Sí, sí, un caprici, un capritx. Sí, sí, ostres. D'acord, doncs escolta'm, amb aquest capritx de restaurant, que m'imagino que malgrat la pandèmia, doncs, escolta, més empenta que mai, anem a parlar-ne. Escolta'm, mira, el primer que vaig fer és donar un cop d'ull al web, perquè m'havien parlat del vostre restaurant, i una opinió diu: enhorabona a tot l'equip de l'Antull. Hem dinat molt i molt bé en un entorn respectant en tot moment les recomanacions i les distàncies entre taules, a diferència de molts altres restaurants. Qui vulgui menjar molt bé i en total seguretat, a l'Antull us recomano anar. Hem triat el menú i tot està molt bé, a destacar els canelons i els peus de porc guisats amb carxofes. Boníssims! Molts ànims per seguir així en aquests moments difícils. Aprofito aquest comentari. A banda de menjar bé, m'imagino que la pandèmia, com tot el sector de l'hostaleria, ha estat una bufetada d'aquelles, però vaja, amb la mà ben oberta, no?
Ha sigut molt gran. La veritat és que sí, ens ha costat molt tornar a tirar endavant i sempre estaves en peus de plom perquè no sabies, o sigui, estaves pendent...
En peus de porc no, en peus de plom.
En peus de plom.
D'acord, d'acord.
Estaves sempre pendent de les noves restriccions, de quines et deixarien més lliures i tot, i el comentari ho diu molt bé. Nosaltres des de bon principi les hem respectat totes al 100% i els clients ens ho agraïen moltíssim, la veritat. Molt.
Escolta'm, fa pocs dies bé, les fires de Sant Narcís, festa grossa, i a més el primer municipi, diríem, important de Catalunya. No és que cap sigui més o menys important dels 947 que hi ha al país, però en tema Girona, doncs, és una ciutat amb renom i potent, i en aquest sentit la Fira de Sant Narcís ha tornat i és la primera fira amb unes característiques, la festa amb unes característiques en què es pot fer més o menys amb normalitat. I vareu fer un menú on hi havia un pica-pica amb coca amb pernil ibèric, croquetes fetes a casa, amanida amb bolets en escabet suau, crema de carbassa amb oli de tofu, un estic tartar de poltre del Mercat de Salt. Segona tria, orada a la planxa amb verduretes saltejades, bacallà amb samfaina i allioli gratinat, magret d'ànec amb salsa de figues i patata, petit entrecot de vaca amb patates i cabretes, cebetes. Escolta'm, veig aquí l'estic tartar de poltre del Mercat de Salt. Ara fa temps que no menjo poltre, l'havia menjat al Pallars Sobirà algunes vegades, i li recordo una carn una mica dolça o amb una tirada una mica diferent, molt, molt, molt melosa. M'imagino que amb estic tartar deu ser la repera, no?
La veritat és que sí. És un plat que ha tingut molt d'èxit des del primer dia que el vaig fer i, a més, va sortir pràcticament d'accident perquè no volia fer-lo. Va ser una prova que vaig fer allò per dinar la meva dona i jo i vam dir, hosti, això està molt bo. I ho vam tirar endavant i ha tingut molta acceptació. I la carn, bueno, doncs sí, l'anem a comprar. Tenim una botiga, per sort, aquí al costat del Mercat de Salt, que es dedica només a la carn de cavall i poltre.
Caram.
I és d'aquí dalt del Ripollès. I la veritat que ho aprofitem, igual que la Grana Seca i així. Tenim el mercat aquí al costat, estic a 50 metres del Mercat de Salt.
Estàs a 50 metres del Mercat de Salt.
Clar.
Per tant, escolta, els grans distribuïdors a casa teva no entren.
Home, alguns sí.
Home, sí, clar, vull dir, els plàtans no els conrearan aquí a la porta del mercat, està clar.
Però no, tot el petit producte que pugui rescatar del mercat i que bueno, el carnisser ve aquí al restaurant, però el carnisser té botiga al Mercat de Salt, també.
I ve a menjar, el carnisser ve a menjar aquí.
Tots, bàsicament tots. La veritat que
carai,
estem contents.
Molt bé. Escolta'm, quan fas una crema de carbassa, m'imagino que també les carbasses deuen ser bastant pròximes, perquè el nostre és un país de carbasses.
La veritat és que sí, però ja no només amb la carbassa, sinó tots els meus menús i totes les cartes i tot van molt per producte de temporada.
Clar.
Jo intento no posar certs productes quan no toca. Ja ho sé que hi són al mercat, però no són d'aquí. I moltes vegades, per exemple, amb la fruita li dic, no? Diu, però és que això és d'aquí? Diu, bueno, diu, sí, però no és de Girona, és de... Bueno, va, doncs... Però bueno, sempre intentes que sigui d'aquí. A vegades costa.
Oh, clar que costa, perquè tots estem una mica acostumats a tenir-ho tot l'any i, evidentment, la qualitat és incompatible amb segons quin transport o segons de quina latitud ve, no? En aquest sentit, veig que sempre, tots els menús, potser tindrem temps de comentar-ne algun més, hi ha un vi que és D.O. Empordà. Jo és que em trobo, de vegades, per sort cada vegada menys, amb menús, en indrets de vi, que, escolta, jo he entrat en un local del Baix Penedès i dic, vi de la casa, i et posen un Jumilla. I dius, home, escolta, que Jumilla actualment fan uns vins brutals, alguns d'ells. Però dius, home, el Baix Penedès, terra de vi de la casa... tu poses D.O. Empordà.
Sí, això és una cosa també que tenia molt clara des del principi. També t'haig de dir que el vi no entra en el menú.
Ah, d'acord, espera't, vale. Deixa'm nosaltres... llegir. Aquest menú de la Fira de Sant Narcís...
En aquest sí. En els menús de dia a dia, per exemple, no entrem al vi. En aquest de la Festa Major sí que entrava. Aviam, sempre hem tingut clar que si vull fer bon menjar hi ha d'haver-hi un bon vi de taula.
Clar.
Llavors, potser el preu no és el més econòmic de la ciutat, però, bueno...
No, però, a veure, anem... Vinga, rebobinem. 32 euros. Va. Evidentment, segur que no és el més econòmic de la ciutat, però jo he llegit la carta, en veu alta, i després de postres, flam de mató amb dolç de figa o bunyols de vent amb crema de xocolata. Escolta'm, si a un indret hi vas i per les fotografies tens un... Pel que veig a les fotos, una taula ben parada, amb una vaixella i uns coberts com Déu mana, amb uns tovallons, amb una cristalleria, amb un local que es veu diàfan, lluminós, que té caliu, un servei que per les opinions salta a la vista, que no deixa indiferent, i la teca. Evidentment, tu saps que molts llocs, potser no tant de l'interior, però sí de la costa, per aquest preu, de vegades, no et diuen ni el bon dia. I poca professionalitat. No sé si ens entenem.
Sí, que ens entenem. Sí, jo en sóc plenament conscient. Però, bueno, nosaltres també fa poc que vam començar i també hem de lluitar una mica per... Estem apartats de Girona, no estem al centre.
Clar.
Has de venir expressament fins aquí. I llavors és una mica un ganxo i una aposta que estem fent.
Clar.
Amb la dona.
I poses molt la dona, per aquí al mig. Veig
sí, és que estem sols.
Esteu
Francesc,
sols.
Estem sols.
Esteu jo sols davant de la tempesta.
Me n'encarrego de la cuina i ella porta tot el menjador tota sola.
Molt bé. Escolta'm, finalment veig una... Bé, l'entull de xocolata brownie, nous i sorbet de mojito, pastisset de formatge amb maduixes. Veig aquí, en un dels menús, el carpaccio de gambes amb olivada negra, una escalivada amb formatge brí, anxova i la seva espina fregida. L'espina fregida de l'anxova. Crema freda de pastanaga, vieira planxada i anís estrellat. Això pinta molt bé, no? Ah, i escolta, la porra de Antequera, que diu que feia l'abuela Maria. És la teva abuela o l'abuela
no,
de la dona?
No, és la iaia de la Marta, l'abuela de la Marta.
D'acord, de Mollina,
sí,
de Màlaga.
De Mollina, sí.
Ostres!
Sí, és un... Mira, hi ha plats d'aquests que t'ensenyen a fer. Jo sempre he dit, no?, que la cuina pot ser molt moderna, però tota la cuina ve basada del que ens han ensenyat les iaies, les tietes i les
Clar.
Mares i tot, no? I sense aquesta base no podríem avançar endavant. Jo potser quan creo els plats que has llegit, aquests carpaccios de gamba i aquestes coses, miro de donar-li un toc distintiu, un canvi de textures, un canvi de fer-ho maco al plat, però no deixo de treballar amb el que m'han ensenyat la meva mare, les meves àvies, les tietes i...
I allò que berenaven com el pa amb xocolata. Aquest, en aquest home, cas, aquest... oli d'oliva, que deu ser un oli, segur, verge extra potent, i una sal, que deu ser potser flor de sal, que deu ser la rapera. I et deus menjar una llesca, no sé com ho deu servir, que bé, et deu caure la bava aquest... directament.
Sí, sí. Aquest és un pa de pessic de cacau amb un gelat de xocolata del 70% i llavors l'oli i la sal i prou.
Escolta, doncs és que no tenim temps per més. Jo diria que l'Antull, l'Antojo, aquest Capritx, que és aquest restaurant de l'Albert Requena i la Marta, a Salt, promet. Bé, la carta de presentació és clara. La gent del mercat, la gent de les parades i menja. Per tant, jo diria que està tot dit. Albert Requena, molta sort i espero que tant per vosaltres com per tot el sector de la restauració, que ho ha passat molt malament, com alguns o molts d'altres sectors durant aquesta pandèmia, que per fi això s'hagi acabat i que l'hostaleria torni a ser el que era fins fa poc. Moltes gràcies, Albert.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu.
El concurs.
El menú per les festes de Sant Narcís al restaurant L'Antull hi havia vi de la DEO Catalunya o de la DEO Empordà. Un lot gourmet de torrons i mels alemany és el premi, amb diversos pots de mel, però també crema untable, el còctel apícola, per exemple, o el cub d'ametlla xocolatada. I de la setmana passada, l'entrevista Green. A Catalunya ens podrem abastir sense les nuclears d'aquí a 10 o 15 anys? La resposta... evidentment no és inequívoca, però sí que clarament apuntava a dir que sí, no hauria de ser un problema. El premi, el mateix, aquest lot gourmet de torrons i mels alemany, i el guanyador, el Rubén Godoy, de Viella.
Meteotemps.
Doncs toca Meteotemps i l'Aleix Serra, cap de l'equip de control de qualitat de dades, és la persona que ara mateix ens parla d'intensitats elevades de precipitació a Catalunya detectades per la xarxa d'observatoris automàtics de Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya. Aleix, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Content d'estar amb vosaltres.
Igualment, Aleix, escolta'm. Intensitats de precipitació que des de que tenim una xarxa tan i tan densa, em penso que unes 180 estacions, la xifra...
Sí, llargues.
Llargues?
Més de 180, sí.
Sí? Ostres, déu-n'hi-do. Ja, jo penso que m'havia quedat a prop de 180. Si em dius que ja passem d'aquí, està clar que m'haig d'actualitzar. Escolta'm, dades en algun cas des de l'any 88-89, si no recordo malament, aquelles...
Sí, tenim la degana de les estacions automàtiques que actualment són de la nostra xarxa, és la de Raïmat,
sí,
el municipi de Lleida, el Segrià, que és de l'any 88, de finals de 88, per tant, alguna comença a superar els 30 anys, una bona colla superen els 20, i més de 100 superen els 10 anys, per tant, anem ampliant aquestes sèries, aquesta xarxa.
I escolta'm, bé, a casa nostra, quan plou, podríem dir normal, no passa res, però sovint la pluja de casa nostra té un elevat caràcter de torrencialitat, de convectivitat, és a dir, que cau molta aigua en poca estona. Escolta, situem les dades. Des de que funciona l'estació... les estacions, en 24 hores, quin és l'observatori, aquest, de les automàtiques, o en general, potser, en aquest cas, si no hi ha ben bé tanta importància amb la intensitat horària, en 24 hores, et saps la xifra de què seria el més destacable?
Sí, d'aquests últims anys. No fa pas tants anys l'estació que tenim al Parc Natural dels Ports, sí, a l'extrem sud de Catalunya, en aquest massís, no? Que fa l'anex entre el País Valencià, la Franja i el Principat, tenim una estació a uns 1.000 metres d'altitud, al municipi de Roquetes, i va recollir en un sol dia, el 29 de novembre de 2014, 336 litres per metre quadrat, evidentment una situació inusual, però que en aquest punt s'han repetit diferents episodis de pluja aquests últims anys que han superat de vegades de molt els 100 i els 200 litres per metre quadrat en poques hores o fins i tot alguna vegada fins a 600 litres en una setmana. Vull dir, és un autèntic urinal quan es posa en determinades situacions mediterrànies i té aquest rècord, doncs, de la nostra xarxa d'estacions automàtiques, aquests 336 litres per metre quadrat en 24 hores.
Bé, que tenint en compte la densitat que ara tenim i la troballa d'aquest òptim pluviomètric, aquest urinal, molt ben descrit, com és. Tenim Viladrau, també, que és un d'aquells urinals, sí, òptims pluviomètrics, que també té un comportament similar, però és veritat que el massís dels Ports, aquest lloc que vàreu trobar a 1.000 metres al peu del Caro, etc., és brutal i sovint és amb aquelles imatges de radar que no veus ben bé que allà estigui caient gran cosa, eh?
Però el pluviòmetre registra i torna a registrar. Sí, de fet, amb aquest vam instal·lar el 2007, per tant té 14 anys de dades.
Imagina't.
I la mitjana de precipitació d'aquests 14 anys, que comença a ser una mica representativa, és de 1.100 litres per metre quadrat, al mateix nivell, doncs, que zones ja...
Perdona, quants litres has dit?
1.100.
1.100 de mitjana. Uf.
Sí, com si fos, doncs, el Ripollès o a l'Alt Pirineu. Sí.
Cada quant es calibren aquestes estacions?
Són estacions que es fan dos manteniments preventius cada any, on es fa una revisió exhaustiva de tots els instruments, però evidentment sempre que hi ha un episodi que s'ha dubtat o que és un episodi molt rellevant, com per exemple va ser aquest que comentàvem, si hi ha dubtes, doncs enviem l'equip de manteniment per fer la revisió i per estar segurs del que hem mesurat, doncs pugui anar a missa. I de vegades, algunes vegades, doncs, aquestes revisions impliquen descartar algun valor o intentar reconstruir algun valor, però en aquest cas no ens hi hem trobat mai. El que ha mesurat el pluviòmetre, per molt sorprenent que fos, és el que era en realitat. I de fet tenim, en aquests casos ja mirem de tenir alguna referència més o menys propera d'algun pluviòmetre manual, ni que no sigui oficial, però que ens pugui d'alguna manera donar suport o confirmar aquests valors. I sí, aquests últims anys, quan hi ha hagut aquests episodis, hem pogut contrastar aquestes dades amb valors manuals que tenen menys probabilitat d'error i realment ens confirma que aquest punt és molt, molt singular pel que fa a l'acumulació de pluja.
Escolta'm, anem baixant amb hores. Hem dit 24 hores. Anem baixant. Tu mateix, a on t'aniríem?
O podríem anar ja directament a una hora, potser que és el que marca la intensitat així d'aquests aiguats que tenim, sobretot en aquesta època de l'any, no? Ara pràcticament cada dia podem estar recordant l'efemèride d'un episodi que va provocar aiguats molt importants en molts indrets del litoral català o valencià o de les illes. Mm-hmm. I l'any 2016, per exemple, vam tenir una tempesta molt important al Maresme que va caure de ple on tenim una estació a Cabrils, en aquest cas al Baix Maresme, que és l'estació d'aquestes de la nostra xarxa, que ara mateix encara té el rècord de pluja màxima en una hora i també en 30 minuts. I van ser concretament 133 litres per metre quadrat en una hora i 85 litres per metre quadrat en 30 minuts. Hem de pensar que és una quantitat que causa, doncs, sens dubte, sempre problemes. I en aquest cas, doncs, si no ho recordo malament, va provocar una víctima mortal perquè els avisos de perill per intensitat de pluja els situem ja a partir dels 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Aquí estem parlant de 85. Per tant, és una quantitat, una barbaritat, no?, d'aigua que va caure en aquest punt.
Si no recordo malament, aquest observatori de Ligúria, no sé si estàs al cas, suposo que sí, d'aquesta ploguda tan brutal ara fa pocs dies, al Golf de Gènova, a Ligúria, penso que aquest que va fer els 1.000 litres en 24 hores van registrar 178 en una hora. Per tant, que Cabrils enregistrés 133 en una hora, bé, escolta'm, estem parlant d'una quantitat monsònica, una brutalitat. Escolta'm, el Néstor Gómez, el nostre geògraf i meteoròleg, em deia ara per cascos, escolta'm, i d'aquests 20-30 anys potser l'Aleix ha notat un increment d'aquestes situacions, no? Es pot escatir si aquí hi ha doncs, l'increment d'observatoris, no?
Sí, aquí se'ns barregen diverses coses, jo diria. Clar. Per una banda, aquest senyal del canvi climàtic que marca doncs, la pluja més concentrada en pocs dies molt plujosos i, per tant, tot fa pensar que aquestes quantitats tan importants en poca estona o en una tarda o en un dia doncs van a l'alça i, de fet, diverses sèries ho demostren a casa nostra, encara que no siguin sèries que ens detallen la pluja minut a minut com podem fer ara. Yeah. Si són sèries de pluja en 24 hores, doncs ja es pot escatir també aquesta tendència a ploure d'una manera cada vegada més sobtada. I d'altra banda tenim això, que cada vegada tenim més estacions que detallen la pluja a aquest nivell minut a minut i sobretot també amb una qualitat d'aquests pluviòmetres que també ha anat en augment. Fins fa 10-12 anys les nostres estacions ja mesuraven una quantitat doncs, força fiable, però tota estació automàtica perdia una part de la pluja quan plovia molt intensament. En pluja moderada doncs, podien mesurar quantitats doncs, molt semblants a les que recollim amb un pluviòmetre manual. Però quan plovia molt fort, hi havia ja per disseny de l'aparell, per la manera com estava construït, una petita pèrdua amb pluja molt forta. En canvi, això s'ha anat corregint doncs, amb els diferents models que han anat evolucionant i des de fa 10 o 12 anys, depèn de cada estació, tenim pluviòmetres que ja porten una correcció d'aquest defecte, diguéssim, i per tant ens registren la pluja tal com ho faria a priori un observatori manual, però clar, amb molt més detall. Caram. Perquè tenim clar. La pluja minut a minut i per tant doncs, tenim aquest detall que ens va molt bé doncs, per anar alimentant aquestes sèries de dades i a partir d'aquí anar descobrint pràcticament any a any com canvia o com evoluciona aquest règim de pluja a casa nostra. Deies aquests 700, més de 700 litres per metre quadrat que van caure a Ligúria en 12 hores, això no ens hi hem trobat. Els últims anys a Catalunya hem tingut aquests aiguats de fins a 300, recordem també les dècades anteriors, potser a les automàtiques, fins a 400 litres per metre quadrat en 24 hores s'han recollit en diferents punts del litoral i prelitoral, però més que això ja ens n'hauríem d'anar a aquells 700-800 litres per metre quadrat que es van recollir al País Valencià, sí. Oliva, Gandia, sí. Als anys 80, si no recordo malament.
Uh-huh. Escolta'm, baixem dels 30 minuts. Anem a 10, 5 i 1 minut. Va.
10 minuts anem a Barcelona, perquè l'estació que tenim al Raval, al mateix centre de la ciutat, doncs va detectar una tempesta molt sobtada, molt intensa pel que fa a la pluja, el 6 de setembre del 2018, no fa pas?
No, ens recordem que vam arribar a televisió i els que no som de Barcelona, clar, una tempesta ultralocal, vam quedar sorpresos d'aquella inundació de part del paral·lel, etc. Sí.
Exacte, doncs va recollir 77 litres en mitja hora, dels quals 36,3 van caure en 10 minuts i, per tant, doncs, bueno, les conseqüències doncs, van ser prou aparatoses, tot i que el centre de la ciutat, que ara potser ho podria dir més, si no recordo malament, va ser nocturn, no molt a primera hora del matí, i potser això ens va estalviar alguns danys o alguns problemes.
Segur. 5 minuts.
5 minuts. Tenim, per exemple, a l'estació de Montserrat, que tenim a Sant Dimas,
sí.
Va arribar a recollir 23 litres per metre quadrat en 5 minuts i també la mateixa tempesta que dèiem abans de Cabrils, del 2016, sí. Va arribar també a 23 litres per metre quadrat en 5 minuts.
Carai, i en un minut, va.
En un minut és l'estació de Montserrat, aquesta que dèiem, la mateixa tempesta, sí. Montserrat-Sant Dimas. En un minut va arribar a recollir 7,6 litres per metre quadrat el 4 de setembre de 2014. Segurament és una data que no, ningú deu recordar massa, perquè va ser una tempesta petita, important aparentment.
La recordo perquè recordo aquest rècord d'intensitat, però és una tempesta, perdó, merdeta, allò molt reduïda territorialment, i sí, desapercebuda completament, perquè no formava part d'un sistema de tempestes.
Exacte.
Extens. Sí.
Doncs fins a 7,6 litres per metre quadrat en un minut, que aquesta sí que ens va saltar totes les alarmes, diem, a veure, això com ho podem confirmar, no?, que ha estat així o que s'hagi produït alguna incidència amb el pluviòmetre. I estem molt convençuts d'aquest valor, i per això sempre el
definim
com el rècord d'aquesta xarxa que tenim d'aquests anys, perquè la mateixa tempesta, abans d'arribar a Montserrat, va passar per l'estació que tenim a Sant Salvador de Guardiola, al Bages,
sí.
I va deixar ja 6,5 litres per metre quadrat en un minut.
Per
que
tant,
també és un registre molt excepcional.
Clar.
I a més, com que a la badia de Montserrat tenim el pluviòmetre
manual,
el col·laborador de la XOM, que va recollir una quantitat molt semblant en el total del... Evidentment no hi ha la resolució minut a minut, però el total del xàfec sí que va recollir un valor molt semblant al de la nostra estació, que va ser de 29 litres per metre quadrat en 15 minuts, perquè és només el temps que va ploure, només va ploure aquesta estona, i per tant, doncs, d'alguna manera podem dir que posem la mà al foc per aquest valor. I per donar compte de la magnitud d'aquesta intensitat de pluja, hem de pensar que quan plou a un litre per metre quadrat per minut, quan ho fa aquest ritme,
ja no
ja
t'hi
plou
veus,
molt fort.
Ja no t'hi veus per l'autopista,
un cotxe.
És una sensació
de diluvi, de que ja no pot ploure més fort. De vegades plou a 2, de vegades a 3, alguna vegada a 4, molt poques vegades a 5 litres per metre quadrat, perquè aquesta vegada encara vam arribar a 7,6.
Una brutalitat.
Que és un valor molt semblant als 8 litres per metre quadrat que havia recollit el pluviòmetre Jardí, doncs de fa pràcticament 100 anys.
A principis del 70, crec. 73, 71, setembre. Sí, senyor. Sí, senyor.
Una sèrie que va ser doncs, de referència en el seu moment.
I Aleix...
I ara això, trobem números que s'hi semblen.
Ens ho hem menjat tot. Són dades que ens fan salivera en els aficionats al temps, perquè és com quan et posen doncs, aquella menja al davant amb un plat que t'encanta, i les dades pluviomètriques aquestes són espectaculars. Aleix Serra, cap de l'equip de control de qualitat de dades de Meteocat, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Fins a la pròxima.
Adéu-siau.
El concurs.
Doncs anem al concurs amb aquesta pregunta. Des de quina dècada disposa Meteocat d'observatoris automàtics? Respostes a meteomauri@catradio.cat. El premi al llibre El viento me lleva, d'Ismael Serrano. I de la setmana passada, Llara, Triple Plus i Consum Responsable. Amb aquesta pregunta, les garrafes de vidre retornables són inventades aquest segle o al passat? El premi, una ampolla de cava rosat trepat, gentilesa d'Agustí, Torelló i Mata. La resposta era el segle passat, i el guanyador, el Marc Jordà.
Quin temps farà?
Doncs anem a quin temps farà, que la veritat sembla clavat. Sembla clavat que la natura hagi esperat a saber que s'acostava el cap de setmana per estabilitzar el temps, i aquells que els interessa sol el cap de setmana, que evidentment hi pot haver gent que no, que vol que plogui perquè fa falta que plogui, etc. Però s'associa normalment als interessos de molta gent que treballa i que descansa el cap de setmana i que prefereix el sol. Però insisteixo, mai plou a gust de tothom, i per tant no em sentireu dir mai que fa bon temps o mal temps en funció de si fa sol o plou. Dit això, el cap de setmana es presenta molt tranquil, amb domini del sol, ja no hi haurà temporal marítim. Pot fer una mica de vent de nord, això sí, ajudarà a eixugar el terreny xop de moltes comarques del nord-est. Però del nord-est, perquè a Ponent, al sud, etc., ha plogut o gens o poquet. Destacar que podrien aparèixer alguns núvols diumenge. Per tant, es retira una mica la pertorbació. Caldria podria confirmar aquest pronòstic aquest divendres, perquè és una pertorbació una mica incerta, impredictible, erràtica, i per tant, insistim, estem fent aquest pronòstic dins del programa aquesta tarda vespre de dijous, però per tant divendres s'hauria de confirmar. Dit això, Carme Buil, Ull de Ter, a tocar neu, si en trobaran, sí, en trobareu. Jordi Castanyo, trobada d'amics a Tavertet, amb sol, fred de nit, bo de dia. Banyoles, Àlex Castelló, el mateix que Tavertet. Diumenge, Tossa de Mar, Maria Artigues, Oriol Ribes, a Prades. Bé, en tots dos casos, domini del sol. Potser a Tossa de Mar apareguin alguns intervals de núvols, no passaria d'aquí. Cap de setmana en general, dissabte i diumenge, el Sergio Corberán. Cap de setmana a Age, a la Noguera, doncs solet, fred de nit. En alguna vall pròxima, possiblement algun banc de boira, de dia no. Pot ser que dalt d'Age, allà on hi ha les millors vistes, veiem mars de núvols, a baix, cap a la Noguera. Santa Pau, a la Garrotxa, Rita Domínguez. No seria estrany, també, està xop el terreny de la pluja i es podria formar alguna boira matinal, ràpidament desapareixeria, sol, Manresa, la Paqui, sol, també, potser també boira matinal. Anem al Delta de l'Ebre, diu la Sílvia Martínez, també el Delta de l'Ebre, domini del sol, una mica de ventet, sobretot nocturn. I el Jordi Giró pregunta per tot el cap de setmana, però inclou el divendres, dissabte i diumenge, Ceret, Argelers i Cotlliure. En principi també, temps estable, potser diumenge alguns núvols, i divendres sí que podria quedar pluja. Per tant, divendres en aquesta zona pot ploure. Dissabte no, que faria sol, i diumenge tenia també faria sol, però amb alguns núvols.
El concurs.
Amb aquesta pregunta. Aquesta setmana el temporal marítim al Mediterrani Occidental ha estat amb vents de garbí o amb vents de gregal? El premi, una ampolla d'oli d'oliva verge extra, arbequina de quart de litre del Priorat, gentilesa de Prior Day. De la setmana passada, a finals d'octubre, en una illa mediterrània hi va haver un miniciclo mediterrani. Quina era aquesta illa? La resposta correcta, Sicília. I en aquest cas ja tenim guanyador, el Jaime Abad de Barcelona, que s'emporta una ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre de Prior Day.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, Ramon Prunera. Foto espectacular de calamarsa, d'una calamarsada dins de la ciutat de Sabadell. És una foto del passat 5 de novembre.
La setmana que ve.
I la setmana que ve, el pròxim programa tocarà un Green Meteo Mauri on parlarem de biocombustibles, de noves tecnologies contra la desforestació i del malbaratament alimentari. I d'altres qüestions, evidentment, molt a prop del començament de la temporada de neu aquí al Meteo Mauri, que serà dijous 25, si no vaig errat. Dijous que ve encara no, escalfant motors. Som digitals, al web catradio.cat, al mail meteomauri@catradio.cat, al Facebook i al Twitter. Recordeu que al Twitter ens estem acostant ràpidament als 60.400 seguidors. Moltíssimes gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.